Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per estendre la roba. La tramuntana i el desenvolupament d'algunes nuvolades marquen l'inici de la primera setmana de tardor. Les temperatures baixaran avui i sobretot demà.
Supermatí. Diu capital de l'Empordà. Miquel Durant.
Començar de nou, posar el comptador a zero, això és el que fem avui, que arrenquem temporada Ràdio Capital. Com sempre, com que som un mitjà una mica curiós, les incorporacions a la programació de l'emissora us les anirem explicant en el moment que es vagin produint. El que sí canvia o evoluciona, millor dit, és aquest programa. D'entrada, perquè serà més coral que mai. Amb en Dani Cortés, d'entrada, amb qui alternarem la conducció d'aquest supermatí. Amb més veus també, que s'incorporen a Ràdio Capital per explicar-vos l'actualitat del Baix Empordà. De fet, com que són molts noms i segurament hi haurà dies que no tindrem temps de repassar-los, els diem ara mateix per si de cas. Així doncs, el supermatí és gràcies a la feina d'en Dani, però també d'en Gerard Tascaig, de l'Eugènia Güell, d'en Pedro Ruiz, l'Alba Elegida, en Martí Seguer, en Marc Clapés, la Watef Ahmitaj, la Judit i la Gisela Martínez, en Manel Magrinyà, l'Anna Pujol, la Judit Saez i l'Albert Aparicio, a més de les veus d'en Martí Sabrià i la Montserrat Tura, que se sumaran al grup de persones que comentaran l'actualitat des de la seva perspectiva particular. I en aquest capítol de noms, per cert, temps també per un agraïment i un comiat, el d'en David Parreño, que ha emprès una nova aventura professional que l'ha allunyat d'aquest projecte del que ell n'és un dels pares. Així doncs, tot el nostre agraïment i tota la sort i encerts en les decisions que prengui d'ara en endavant. I dit això, el que no canvia és el resum de les notícies que us servim només començar el programa en forma de titulars. Comencem! Han detingut dos homes a Fornells de la Selva aquesta matinada per serrar pals d'estelades. Bon dia, Judit Saez.
Hola, bon dia. Doncs sí, ahir a la matinada tres homes encaputxats van ser enxampats mentre intentaven serrar un pal d'una estelada a prop d'unes oliveres a la N11A. Va ser un vigilant de seguretat que treballa a una zona industrial del municipi que va alertar els Mossos d'Esquadra i finalment van aconseguir detenir dos dels vàndals, els quals podrien ser els mateixos que van tallar el pal d'una estelada a Palamós.
Després de l'acció que presumptament haurien dut a terme aquestes dues persones, els CDR responen amb desenes de banderes independentistes. Judit Martínez, bon dia.
Bon dia. Després de que el passat divendres el màstil de la rotonda d'entrada a Palamós aparegués tallat i sense estelada, el Comitè de Defensa de la República va convocar la mateixa tarda una quedada per plantar desenes d'estelades amb l'objectiu de reivindicar el seu dret a expressar-se lliurement.
I unes 300 persones donen suport als joves del TASSO. Això és a la Bisbal d'Empordà. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia. Aquest dissabte a la Bisbal va viure una intensa jornada de solidaritat amb els joves de la localitat navarresa del TASSO, empresonats per una baralla de bar amb guàrdies civils de paisà.
I ha mort un home de 82 anys ofegat a la platja de la Fosca de Palamós. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia. Uns banyistes l'havien portat a la sorra, tot i les maniobres de reanimació no li van poder salvar la vida. Els Mossos investiguen el cas.
I 10 dotacions de bombers apaguen un incendi de vegetació. Això és a prop de Vilopriu, Dani.
Van cremar al voltant de 800 metres quadrats. Els bombers el van donar per extingit al migdia.
L'exalcalde de Palamós, Jordi Pallí, que deixarà la política i no es presentarà a les properes eleccions municipals, Eugènia Güell.
Ha dit que l'única possibilitat de tornar-hi seria si hi hagués una llista transversal que ell creu necessària per unificar l'esforç de l'independentisme. Ha fet un balanç positiu d'aquests 24 anys que ha estat a la política local de Palamós, però ha dit que ara cal una renovació.
Són les 8 del matí, 4 minuts. La desconnexió d'una línia elèctrica deixa 6.500 abonats sense llum a Palafrugell durant 3 hores. Pedro Ruiz.
Bon dia. L'incident es va registrar el divendres a la matinada, al voltant de 3 quarts de 6. Progressivament va anar retornant al servei i 3 hores després funcionava plenament. Segons va informar Endesa, la incidència es va poder resoldre des del centre de control perquè aquestes desconnexions sovint són automàtiques.
Els impulsors del projecte Cohabitatge Senior Walden 21 busquen més socis mentre segueixen a l'espera dels permisos que els ha de concedir l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Judit Saez. Sáez.
Sí, aquests són el grup de sèniors que volen comprar un dels hotels més cèntrics de la ciutat per convertir-lo en 33 apartaments per la gent gran. De moment, esperen resoldre l'aprovació de l'Ajuntament d'aquí uns 7 mesos amb el nou pla urbanístic del municipi i estan aprofitant per buscar nous socis interessats que s'hi sumin. Josep Maria Ricard, un dels organitzadors.
I al principi estan buscant fins a arribar, evidentment, als 40 persones aproximadament, i per això estem fent doncs aquesta campanya de divulgació d'aquest projecte.
I no marxem de Sant Feliu, perquè l'Ajuntament retirarà l'amiant d'una nau abandonada al centre de la vila. La previsió és retirar l'uralita abans que s'acabi la tardor.
El cost de la retirada ascendirà als 26.000 euros i se n'encarregarà el consistori de Sant Feliu després de la falta d'acció per l'empresa propietària. La inversió, però, és retornable perquè un cop hi hagi contracte compra-venda, l'Ajuntament recuperarà els diners.
I el PSC demana, el PSC de Palafrugell, que demana que els terrenys adjunts al cap del poble es remodelin i s'ampliïn.
Doncs sí, des del grup municipal denuncien que l'espai del centre d'atenció primària és insuficient degut a l'augment de visites i de personal dels últims anys. I, de fet, els socialistes presentaran una moció a l'equip de govern al plenari de dimarts vinent. L'objectiu, diuen, és millorar l'atenció sanitària de la zona.
I el palafrugellenc Josep Redresa, que ha rebut la medalla centenària de la Generalitat. Helena Santín, bon dia.
Bon dia. L'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, va entregar-li el reconeixement el 21 de setembre, el dia del seu aniversari. Redresa ha dedicat la seva vida a la pastisseria Serra, de la plaça Nova.
La degustació de la cervesa artesana, que ha arribat a Palamós amb la tercera edició de Mar de Birres. Gisela Martínez.
Bon dia. Aquest dissabte s'ha celebrat la tercera edició de la mostra de cervesa artesana Mar de Birres a Palamós. Els visitants que han acudit a l'esdeveniment han pogut tastar durant 12 hores tot tipus de cerveses artesanes elaborades a Catalunya, envoltats d'un espai privilegiat com és el de l'explanada del port de Palamós.
I els esports, el Palamós, precisament, que es desfà del Guinauet amb una golejada per 5-0. L'equip de Javi Salamero comença a carburar, Pedro Ruiz.
Així és, lluny de veure's afectat per la crisi institucional que travessa el club, els jugadors palamosins van mostrar un gran rendiment en atac i van confirmar que tenen una de les millors davanteres de primera catalana. Pepo Soler, el gran protagonista del partit, va ser l'autor de 4 dels 5 gols i Òscar Fernández es va sumar a aquesta llista. Ara el degà és cinquè amb 7 punts.
I el Guíxols, que s'emporta el primer derbi ganxó de la història amb una contundent victòria per 3-0 contra el Vilartagues. Amb aquesta victòria ja en suma 4 de consecutives i continua líder de la categoria. Bon dia, Laia Bodro.
Bon dia. Jornada històrica per a Sant Feliu de Guíxols, que té els seus dos equips jugant a la mateixa categoria per primera vegada. El duel va ser molt igualat, però finalment el Guíxols va ser qui va sumar els 3 punts, gràcies a gols de Riqui, Brice i Sanco. Després d'aquesta jornada, el Guíxols es col·loca segon, empatat de punts amb l'Escala, i el Vilartagues es situa 16.
Són les 8 del matí, gairebé 8 minuts. I l'activitat cultural d'avui al Baix Empordà, que passa per la Bisbal. Martí Seguer.
Bon dia. Avui a l'agenda us proposem que descobriu l'exposició del Museu Terracota Crash Raku, del ceramista Sergi Païssa i la ceramista polonesa Emília Musial, que exposen peces basades en la deconstrucció de la peça, que s'esmicola en petits fragments, es decoren per separat i finalment es tornen a recompondre a partir de la tècnica del kintsugi, on s'utilitza pols d'or, plata o platí. També us proposem anar al Museu de la Pesca de Palamós per visitar l'exposició Barbarossa, 475 anys de l'atac corsari.
Estem en temps de sumari, esteu escoltant el Supermatí. Abans de tancar el sumari, temps pel temps. Avui ens espera un dia força ventat. No és així, Albert Aparicio, bon dia de nou.
Bon dia. La primera setmana de tardor comença amb tramuntana de força moderada o localment forta a la costa. El vent de component nord ens acompanyarà aquest dilluns i fins demà al matí. Avui el cel presentarà alguns núvols més que ahir, amb nuvolades que es desenvoluparan cap a la tarda. Les temperatures baixen lleugerament amb valors entre els 17 i els 27 graus. L'estat de la mar estarà alterat avui i també demà, amb maró i fins i tot maregassa. Hi ha activat un avís per situació meteorològica de perill al Cap de Begur, degut a mar de fons i onades que poden superar els 2,5 metres. Demà i durant la resta de la setmana, les temperatures seguiran baixant i es normalitzaran per l'època de l'any.
Gràcies, Albert Aparicio.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
Són les 8 del matí i 9 minuts. De seguida tornem.
Adéu, objectes que m'heu acompanyat tota la meva vida. Us voldria conservar, però no em queda més espai.
Com que no et queda més espai? A Serra de Daró hi ha el nou Costa Brava Space. Un magatzem, un traster o un guardamobles perquè puguis tenir el que vulguis. Des de taquilles d'un metre per només 15 euros fins a magatzems de 25 metres cúbics ben assegurats, accessibles 24 hores i ben comunicat. Costa Brava Space, mira tot el que tenim per oferir-te al web costabravaspace.com o truca'ns al 649 025 592. I ara, amb un descompte addicional del 20%.
Són les 8 del matí i 10 minuts. Aquest cap de setmana hi ha hagut polèmica a Palamós perquè algú va serrar el màstil que aguantava una estelada en una de les rotondes del poble.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Doncs bé, els Mossos d'Esquadra van trobar ahir a la matinada tres homes serrant un altre pal d'estelada a Fornells de la Selva, gràcies a la trucada d'un guàrdia de seguretat de la zona. Dos d'ells han estat detinguts, però el tercer va aconseguir sortir-ne. Es creu que els individus són els mateixos que van tallar un pal a Palamós, però la investigació segueix oberta, Judit Sáez.
Exacte. Els Mossos d'Esquadra han relacionat els vandals amb els incidents ocorreguts divendres a la nit a Palamós. El guàrdia va decidir trucar al 112 perquè els homes anaven encaputxats i tenien una actitud sospitosa. Quan van arribar les patrulles, se'ls van trobar intentant serrar el pal de l'estelada que hi ha a l'alçada del giratori N11A, enmig d'unes oliveres. Els vandals van intentar fugir, però tan sols un d'ells va aconseguir escapar. Així, els Mossos van detenir els altres dos homes i els van identificar. Es tractava de dos veïns de Barcelona i de Terrassa, de 43 i 47 anys, amb nacionalitat espanyola. També van registrar els objectes que carregaven trobant-se una serra elèctrica, que el relacionaria amb els incidents ocorreguts la mateixa nit de divendres a Palamós. Així doncs, els Mossos d'Esquadra treballen amb la hipòtesi que els detinguts són els que van serrar el pal de Palamós i han denunciat un delicte de danys. De moment, però, la investigació segueix oberta.
Ampliem una mica, posant-hi una mica més de context, a la rotonda d'entrada de Palamós va aparèixer el passat divendres un pal que subjectava la bandera independentista a terra. El màstil que onejava l'estelada a l'entrada del poble va aparèixer tallat a primera hora del divendres. A més, l'estelada, de grans dimensions, havia desaparegut. Després d'això, els CDRs van omplir d'estelades la rotonda de Palamós, on hi havia aquest màstil amb la bandera independentista. Judit Martínez.
El Comitè de Defensa de la República va convocar a tots els seus membres el divendres a la tarda per tornar a omplir d'estelades la rotonda de Palamós. La vila ja ha patit en altres ocasions destrosses i pintades, però davant d'un dels actes més greus contra el moviment independentista a la localitat, els membres del comitè han volgut actuar d'immediat per tal de reivindicar el seu dret a expressar-se lliurement en els espais públics. El comitè va utilitzar brides, pals i canyes per plantar totes les estelades.
Les 8 del matí i 12 minuts, més notícies, anem a la Bisbal. Dèiem, anem a la Bisbal, perquè més de 300 persones han participat en els diferents actes que s'han celebrat aquest cap de setmana d'aquest dissabte passat en favor dels 8 joves del Sasso empresonats per agredir dos guàrdies civils. Els assistents van reclamar que es deixi en llibertat els condemnats i van cridar consignes en contra de la justícia espanyola. A l'esdeveniment hi va anar en Manel Magrinyà, que n'ha fet aquesta crònica.
Aquesta música correspon a la cançó solidària que un grapat de músics d'Euskadi han enregistrat en solidaritat amb els empresonats i un fons ideal per explicar que, impulsats pel col·lectiu Poble Solidari i amarats pel lema La solidaritat és la tendresa dels pobles, entitats, empreses, els ajuntaments de la Bisbal i Corçà i un gran nombre de ciutadans van demanar al llarg del dissabte passat la llibertat immediata dels joves del Sasso i la celebració d'un judici just i en garanties pels acusats. És l'escriptor i periodista Pere Maruny, un dels portaveus de Poble Solidari.
La matinada del 15 d'octubre de l'any 2016, en el poble navarrès del Sasso, una població similar, un xic més petita que la Bisbal, es va produir una petita trifulga en un bar, com se'n deurien produir tantes altres aquella mateixa nit en tants altres bars d'aquí i d'arreu. La particularitat del cas radica en el fet que les suposades víctimes d'aquesta discussió eren agents de la Guàrdia Civil fora de servei. Magnificant i exagerant els fets produïts, l'Estat va aixecar una causa general en la que la Guàrdia Civil va acabar exercint de denunciant, investigador i jutge del cas. Finalment, en un judici ple d'irregularitats, 8 joves del Sasso varen ser condemnats a penes que oscil·len entre els 2 i els 13 anys de presó.
La jornada arrencava a les 10 del matí a la plaça de l'Ajuntament, on els pares i mares dels empresonats van ser rebuts pel ball tradicional de benvinguda de l'Àliga de la Bisbal i tot seguit per l'alcalde i regidors de l'equip de govern, Esquerra Republicana, CUP i Iniciativa, així com els de Compromís per la Bisbal. L'acte va ser molt emotiu i en acabar, la mare d'un dels presos deia això a Ràdio Capital.
Bon dia, soy Edurne Goicoechea, la madre de Ainara Urquijo. Estamos en la Bisbal recogiendo la solidaridad, el cariño y el arrope de la gente de este pueblo y de la zona. Nos habéis organizado un día muy especial. La verdad es que Cataluña se está volcando con nosotros y el cariño que si antes sentíamos era mucho, ahora es infinito. Formamos a veces un solo pueblo, me siento en casa. Solamente podremos celebrar el día que vosotros y nosotros tengamos a toda nuestra gente libre y en la calle, unir las manos y luchar todos y todas juntas. Es que ricas moltes gràcies.
A continuació es va fer una cercavila pel centre de la Bisbal fins al passeig Marimon Espré, amb geganters, dracs i voltors, encapçalats per una gran pancarta i cartells amb els noms dels empresonats que demanaven la seva llibertat.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Però, Manel, aquest és un acte del que estem parlant que també es va voler fer servir per reflexionar i també per debatre.
A dos quarts de dues, el Teatre Mundial va ser l'escenari triat per la xerrada, a càrrec dels familiars dels presos, que van comptar amb la participació de David Fernández, Benet Salelles i Laia Serra. És David Fernández.
El que més ens uneix és que és la mateixa maquinària, en escenaris diferents, però és una mateixa maquinària repressiva, i allà on s'equipara, no?, a un delicte pràcticament de terrorisme, el que és una baralla de bar. Aquí, el que s'equipara amb un delicte de terrorisme, de rebel·lió i de sedició, és posar urnes. Per tant, estem davant la mateixa màquina, la mateixa trinxadora de la sempre sinistra raó d'estat.
Salelles i Serra, com a juristes que són, ho enfocaven des del prisma jurídic. És Benet Salelles.
És cert que hi ha hagut una Constitució, és cert que hi ha hagut una proclamació de drets fonamentals, però les marques que la tradició jurídica han fixat en aquest pergamint són tan permanents que encara que escrivim conceptes democràtics al damunt, al final sempre acaba sortint el que hi ha en el fons, que són aquests conceptes i aquestes idees pràcticament abonades i intocades des del segle XIX.
L'amfiteatre del Mundial es va omplir de com a cop, fins a quedar petit, per acollir la gentada que volia escoltar la xerrada, i es van tenir que habilitar altaveus al carrer per la gent que s'havia quedat fora. Tot seguit, al mateix passeig, hi va haver-hi un vermut solidari, seguit d'una rossada popular que va plegar 300 persones. Els beneficis anaven directament al Fons de Solidaritat amb els Presos. A partir de les 5 de la tarda, el mateix escenari va acollir un grapat d'espectacles que, oberts pel grup d'animació infantil La Sirena Fònica, es van perllongar fins passades les 10 de la nit, amb actuacions de Sant Josecs, Massoni, Pau Blanc, L'Último Veneno i Miquel Abràs i els seus amics.
És un quart i dos minuts de nou del matí. Una notícia tràgica d'ahir. Un home de 82 anys va morir ofegat a la platja de la Fosca de Palamós, on s'han explicat els Mossos d'Esquadra aquesta emissora, Dani.
A un quart d'una del migdia i diumenge, el cos policial va rebre l'avís de la mort. El sistema d'emergències mèdiques havia atès un home francès que estava surant a l'aigua i que no es movia. Uns banyistes l'havien portat a la sorra. Tot i les maniobres de reanimació, no li van poder salvar la vida. Els Mossos investiguen el cas.
I un altre succés, una desena de bombers que han hagut de pagar un incendi a prop de Vilopriu.
Va ser a l'àrea de vegetació entre aquesta població i les Olives, a Garrigoles. Va cremar aproximadament 780 metres quadrats. El van extingir cap a 3:45 del migdia d'ahir.
Obrim el taló. Espai Ter 2018-2019. La temporada ve carregada de teatre, dansa, música. Descobreix tota la programació de l'Auditori Teatre Espai Ter a la web espaiter.cat. Obrim el taló.
Un quart i tres minuts de nou.
Abans d'entrar ja en el període ben preelectoral que ens estem avançant ja, doncs creiem oportú doncs notificar o comunicar el desig o la decisió de que realment doncs no optaria a concórrer en les llistes del PDeCAT per les properes eleccions, doncs com a principal justificació aquesta, no?, que crec que hi ha d'haver-hi renovació i que jo ja he fet la meva funció i ara caldrà doncs que altra gent es posi al capdavant. En el ben entès que m'ho estic passant molt bé aquesta legislatura, eh? O sigui, estic disfrutant molt, a mi m'agrada molt aquesta feina i...
Aquest que acabeu d'escoltar és l'exalcalde de Palamós, Jordi Pallí, que ha anunciat que no es presentarà a les eleccions del maig i que deixarà la política. Després de 24 anys, no només ha estat alcalde, sinó regidor en diverses àrees i de tot plegat n'ha fet un balanç positiu a Eugènia Güell.
Tal i com va explicar a Ràdio Capital, però, ha dit que potser es replantejaria tornar a la política en cas que hi hagués una llista transversal, que ell creu que és molt necessària per unificar l'esforç de l'independentisme.
Vaig comentar que, tot i que això aquí a Palamós, ara com ara, no se'n parla i no és cap cosa que es prevegui com ara d'una forma immediata que pugui funcionar, que si fos el cas que hi hagués una proposta d'aquesta mena i se'n proposés formar-ne part, seria l'únic motiu pel qual me podria arribar a replantejar la decisió ferma de deixar la política activa aquesta legislatura. És una hipòtesi, no en cap cas ni respon a alguna cosa suggerida ni res de tot això.
Després de 24 anys ha dit que el balanç ha de ser positiu perquè ha estat una carrera molt llarga i de molt d'esforç, encara que hi ha coses que amb els anys ha dit potser hagués fet diferent. També ha expressat que la política local t'ha d'agradar molt perquè a vegades és desagraïda.
I que a vegades penses que algunes coses haguessin pogut ser diferent, que altres consideres que no. La política i la política local és desagraïda. T'ha d'agradar molt per dedicar-t'hi tant de temps. Jo crec que aquest és el meu problema, és que m'ha agradat sempre i que per tant, a pesar de que això, que no és gaire agraïda, doncs, el fet de poder veure com van desenvolupant projectes i que es veus plasmen en el teu municipi, doncs home, és un al·licient.
Pallí ha dit que s'ho ha passat molt bé i que l'equip amb el que està treballant ara és molt eficient i que s'avenen molt.
És un quart i mig de nou del matí. Saltem a Palafrugell, on la desconnexió d'una línia elèctrica va deixar sense llum, atenció, a 6.500 abonats durant 3 hores.
Supermatí.
La incidència va tenir lloc a la matinada del divendres i la companyia assegura que es va poder resoldre des del mateix centre de control. Aquesta informació ens l'amplia en Pedro Ruiz.
En concret, l'afectació va començar a les 5:41 del matí i fins a 6.500 clients es van veure perjudicats. La companyia Endesa va rebre la notificació i progressivament el servei va començar a operar a les diverses llars i carrers que es van veure perjudicats. Fons de l'empresa elèctrica afirmen que 3 hores més tard, a les 8:43, cap abonat patia aquest incident. La raó que explicaria aquesta desconnexió de la línia és la incidència de les condicions meteorològiques. Des d'Endesa asseguren que sovint el factor atmosfèric pot generar una desconnexió de la línia de forma automàtica.
Gràcies, Pedro Ruiz. I els impulsors del projecte de cohabitatge sènior Walden 21 estan realitzant xerrades en la recerca de nous socis i persones que podrien estar interessades en el seu projecte sense ànim de lucre. El grup llavor d'aquest projecte que el tira endavant són 16 persones d'entre 55 i 70 anys, però cada vegada són més aquells que s'hi volen sumar.
Sí, el grup treballa a través de la cooperativa Sostre Cívic i va captant i formulant nous socis que vulguin conèixer i contribuir en el projecte. Josep Maria Ricard, un dels organitzadors, ha destacat que esperen a ser-ne 40, així afegint que de moment han trobat interessats més enllà de Sant Feliu de Guíxols, arreu del territori català. Per aquest motiu, estan realitzant diverses xerrades per donar-se a conèixer. Aquest cap de setmana, al mateix municipi, a la qual hi van assistir 87 persones. A la reunió es va tornar a explicar el projecte, reconvertir un hotel per crear apartaments d'uns 50 metres quadrats amb àmplies zones comunes. A la reunió, però, el tema més concorregut ha estat la qüestió econòmica i la situació actual. L'explica Josep Maria Ricard, membre del projecte.
La situació actual és que estem ja en vies de comprar, bueno, de fet, en principi, la publicació per part de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Ja estan publicades totes les característiques d'un canvi d'ús quant a l'hotel aquest, cooperatives d'habitatges sense afany de lucre per la gent gran. També hi ha situació de ja començar a pagar una bestreta amb els propietaris perquè fins al mes de març de l'any que ve no tindríem l'aprovació definitiva.
Per altra banda, també ha volgut insistir en que Cohabitatge Senior Walden 21 és un projecte social sense ànim de lucre, alternatiu al format clàssic de les residències d'empreses privades. Així, a l'espera de l'aprovació al mes de març, esperen formar una nova família i aniran estructurant el seu funcionament.
I no marxem de Sant Feliu, perquè en els propers dies l'Ajuntament retirarà l'uralita d'una nau abandonada a la cantonada del carrer del Sol amb el carrer de la Creu. La retirada arriba després de les queixes dels veïns al síndic de Greuges de Catalunya, Dani.
La nau abandonada a la cantonada entre el carrer del Sol i de la Creu té una gran quantitat d'elements d'uralita. Ara el consistori ha d'aprovar una subhasta pública per adjudicar la retirada del material. El cost ascendeix als 26.000 euros que haurà de pagar el consistori després de la manca d'acció de l'empresa propietària, una immobiliària en fallida. Fa pocs mesos, els veïns van presentar una queixa al síndic de Greuges de Catalunya mostrant la seva preocupació per les restes d'uralita i els riscos sanitaris que comporta. Aquest òrgan va instar el consistori a retirar les restes d'uralita i ara serà l'Ajuntament qui finançarà la retirada. Això sí, el cost es recuperarà quan hi hagi un contracte de compra-venda. Mentrestant, el consistori es planteja enderrocar la nau i fer-hi un pàrquing provisional.
Gràcies, Dani. Tenim més notícies al Supermatí per explicar-vos en aquest dilluns 24 de setembre del 2018. El palafrugellenc Josep Redresa va rebre la medalla centenària de la Generalitat el 21 de setembre, dia que feia 100 anys. L'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, va anar a casa seva a entregar-li. Ens explica més sobre aquesta vida del guardonat, l'Helena Santín.
Josep Redresa va lluitar al front d'Aragó durant la Guerra Civil, quan tenia 18 anys. Quan va tornar-ne, es va posar a treballar a la pastisseria de la plaça nova de Palafrugell, Can Serra. Aquí hi ha estat tota la vida. L'esforç i la dedicació que posaven als dolços li van reconèixer l'any 1983 amb la medalla al treball Francesc Macià. L'expastisser, que el 21 de setembre complia 100 anys, va rebre una nova distinció, la medalla centenària. El Departament de Treball la dona a totes les persones que viuen a Catalunya i arriben al centenari. L'alcalde del municipi, Josep Piferrer, va anar a casa seva a donar-li. L'acompanyaven el tinent d'alcalde Albert Gómez i la regidora Roser Massaguer. L'entrega li van fer al jardí, on en Josep celebrava l'aniversari amb els fills i nets. Va confessar que continua fent pastissos a casa per a la família i els amics.
I també a Palafrugell mateix, el PSC de la Vila reclamarà a l'Ajuntament que compri l'espai adjunt al centre d'atenció primària i l'ofereixi al Servei Català de la Salut per ampliar i remodelar-lo. El grup municipal considera que aquesta iniciativa és essencial pel benestar de la ciutadania i reforçaria la idea de Palafrugell com a ciutat de referència, Judit Sáez.
El PSC de Palafrugell presentarà una moció al plenari de dimarts vinent per demanar a l'equip de govern que compri o faci permuta dels terrenys annexos al CAP i així s'ampli i remodeli el centre. L'alcalde sortint, Juli Fernández, ha volgut recalcar que aquesta és una decisió essencial, tant pel municipi de Palafrugell com per tota l'àrea que agrupa, Begur, Pals, Torrent i Regencós. Des del grup socialista esperen que amb aquesta mesura es millori l'atenció sanitària de la zona amb les mínimes molèsties, tant pels treballadors com pels usuaris. El que més preocupa el grup municipal, però, és la situació del servei. Destaquen que l'espai de l'edifici és insuficient amb 2.400 metres quadrats i requereixen que s'ampliï per adequar-lo al creixement de la població. De fet, el centre presta atenció a un àrea de 31.000 habitants i en aquest últim any, 2017, es van dur a terme fins a 230.000 visites, de les quals un 20% han estat persones immigrades.
Gràcies, Judit. 3:02. Palamós celebra la tercera edició del Mar de Birres, la mostra de cervesa artesana. Gisela Martínez.
Palamós ha acollit aquest dissabte 22 de setembre la tercera edició de Mar de Birres, la mostra de cervesa artesana, elaborada aquest any a partir de productes catalans. L'esdeveniment ha tingut lloc a l'esplanada situada entre la platja de Palamós i la zona pesquera, coneguda com a l'estenedor de les xarxes. Un espai privilegiat per a aquells que han volgut gaudir d'una bona degustació de cerveses artesanes. Des de les 12 del migdia fins les 12 de la nit, els degustadors van poder tastar tot tipus de cerveses elaborades a la Bisbal, a Vic, Berga, Arenys, Blanes o l'Alt Maresme. A més, els visitants van tenir l'oportunitat d'acompanyar la cervesa amb diferents productes gastronòmics, ja que s'ha comptat amb la presència d'una zona de food trucks, aparador idoni per gaudir d'una experiència gastronòmica completa. A partir de les 5:30 de la tarda, els visitants que es van inscriure prèviament van poder aprofundir en la història i en el procés d'elaboració de la cervesa, gràcies als tastos guiats que es van realitzar a càrrec de la cervesera Maquis. Segons declaracions fetes a Ràdio Palamós, en aquesta tercera edició s'han inclòs diverses novetats en el pla de l'esdeveniment, com ha estat la presència d'un expert cerveser que va explicar les diferències entre les cerveses i un curs per premiar el millor cerveser de la mostra. Els infants també van tenir el seu espai en Mar de Birres, ja que de 12 a 2 i de 6 a 8 de la tarda es va obrir un espai lúdic que incluïa tallers i jocs infantils, a més d'un concurs de dibuix. Tots els fons recaptats de les activitats dels més petits han anat destinats a l'associació POTS, una entitat dedicada a la promoció d'activitats per a persones amb discapacitat. A més, es va fer un sorteig d'un val regal de 50 euros per gastar en establiments de Palamós associats a FECOTUR, entre tots aquells assistents que van votar per la cervesa que més els va agradar. Aquest ha estat un esdeveniment que ha destacat per la música en directe, ja que, durant tota la jornada, hi va haver nombrosos concerts, en els que va tocar el cantautor Pau Blanc, el grup Litus 2 i Big Black Rhino, formació encarregada de fer el tancament de festa. L'objectiu d'aquesta tercera edició de Mar de Birres, organitzada per l'Associació Caòtiques amb col·laboració de l'Ajuntament i FECOTUR, ha estat continuar creixent per tal de superar els 4.000 visitants que van acudir en les darreres edicions, xifra que marca l'èxit de l'esdeveniment.
Gràcies, Gisela Martínez. Són 8:45 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I la plataforma SOS Costa Brava ha denunciat un nou projecte d'especulació urbanística que comportarà un gran impacte visual i paisatgístic. Segons asseguren, aquest cop es fixen en la cala d'aigua eixalida de Tamariu. S'hi preveuen construir 33 cases de luxe en uns terrenys amb pendents superiors al 20%, denuncien que és un dels pulmons verds que queden a la zona que desapareixerà completament si el projecte tira endavant, i exigeixen a l'Ajuntament voluntat política per aturar-ho. I per parlar precisament d'això, saludem a l'Eduard de Ribot, que és advocat de l'associació SOS Costa Brava. Senyor de Ribot, bon dia.
Bon dia.
Senyor de Ribot, quin marge li queda a l'Ajuntament per poder maniobrar?
L'Ajuntament té un marge absolutament ample. Els ajuntaments poden en qualsevol moment adoptar un acord per estudiar la reforma del planejament, i poden també acordar suspendre llicències per estudiar aquests canvis de planejament, i ho poden fer durant un any. Es tracta simplement d'adoptar un acord de ple en aquest sentit, i es tracta simplement de tenir la voluntat de preservar el paisatge. És només voluntat política, perquè la voluntat social estem convençuts que existeix.
Senyor de Ribot, aquesta no és la primera polèmica urbanística de la que parlem en aquest mateix any, i cada vegada que parlem amb algun responsable polític associat a qualsevol d'aquestes polèmiques, el primer que diuen és: ens enfrontem a indemnitzacions molt altes a les quals hauríem de fer front amb el pressupost municipal, i això no és viable. Jo li pregunto, aquestes indemnitzacions, això és així?
No se sent.
Aviam, no sé si m'escolta millor ara.
Ara una mica.
Ala. Dic, cada vegada que hi ha alguna polèmica d'aquestes, els ajuntaments responen que haurien de fer front a indemnitzacions molt elevades. Jo li pregunto, primer, això és així? Hi ha algun precedent en el qual l'Ajuntament s'hagi pogut eximir de pagar aquesta indemnització?
No, no és cert que existeixin indemnitzacions elevades. Aquest és la resposta que sempre fan els ajuntaments per no actuar. En l'urbanisme, la indemnització es guanya de forma gradual, i el dret a edificar no es guanya fins que s'han aprovat tots els instruments urbanístics i s'ha executat materialment l'obra urbanitzadora, s'han fet les cessions d'espais lliures, zones verdes, i tot això s'ha fet dins del termini que preveu el planejament. En el cas d'aigua eixalida, parlem de planejament que ve des de 1983. El projecte antic d'urbanització és de fa més d'11 anys, i els terminis previstos per a urbanitzar aquests terrenys en el pla de millora urbana de fa 11 anys contemplava dues primeres fases d'urbanització que estan vençudes i en les quals no s'han executat les obres previstes. Per tant, hi ha la possibilitat de canviar el planejament per incompliment de les càrregues urbanístiques.
Per tant, senyor de Ribot, per veure si ho he entès bé, aquestes indemnitzacions que aleguen els ajuntaments només són efectives quan s'ha tirat endavant tot aquest pla i s'ha acabat l'obra, per entendre'ns.
Efectivament, es guanya gradualment el dret urbanístic, el dret a l'aprofitament urbanístic. Si tu no has urbanitzat, no guanyes el dret a edificar. Si tu has aprovat ja els planejaments, l'únic dret que guanyes és que es tramiti aquesta possibilitat d'urbanitzar, però l'única indemnització que guanyes és el cost d'aquests instruments de planejament que has tramitat, és a dir, el cost del pla parcial o el cost del projecte d'urbanització, però mai el benefici estimat o el dret d'aprofitament urbanístic, el sostre previst. Mai el guanyes fins que has acabat la urbanització i ho has fet dins de termini.
Escolti,
per tant,
i si, però, i si
és
això
que no es dona en aquests casos.
Dic, i si això és així tan evident com vostè explica, per què hi ha, diguem-ne, unanimitat en tots els ajuntaments, tots els consistoris, a l'hora de donar com a motiu aquestes possibles indemnitzacions?
Bé, no ho sabem. Nosaltres creiem que els ajuntaments i la Generalitat haurien de ser àrbitres, haurien de representar l'interès general i haurien d'estar per la defensa i preservació del medi ambient. No sabem per què, fins i tot abans de començar el partit, ja piten a favor d'una de les parts, que és el promotor, el constructor o el propietari del sòl, i mai escolten el conjunt de la societat, a les entitats de defensa del territori. Això és una cosa inexplicable. Però és un discurs que sempre fem, cal voluntat política i és absolutament possible.
Escolti, anem al cas concret que ens ocupava, aquest d'aigua gelida. Quines són les característiques que té aquest assumpte, aquest conflicte?
Bé, aquest és un àmbit territorial de 3,1 hectàrees on es preveuen edificar 33 habitatges de luxe. Es tracta d'un entorn molt bonic, de la cala d'aigua gelida, que era una de les cales verges més solitàries, més boniques, més precioses del litoral gironí. Un retall de bosc, d'alzina, de suros i pineda, un dels últims retalls de bosc que queda en aquest entorn de la cala aigua gelida que portem 50 anys sense parar urbanitzant, i nosaltres creiem que aquest retall de bosc s'hauria de salvar. Ja n'hi ha prou d'urbanitzar, ja n'hi ha prou de substituir el bosc, de desforestar durant tants anys i tot l'entorn. Considerem que com té importants pendents de més del 20%, com s'ha superat la capacitat de càrrega del territori, com ja no hi ha prou platja, ni prou cala, ni prou bosc, ni prou espai, ni prou aigua per seguir urbanitzant i creixent, seria hora de replantejar-nos què fem amb el nostre territori, seria hora ja de preservar aquesta cala. És paradoxal que l'any 1972 aquesta cala fos declarada paratge pintoresc i dels més importants de la Costa Brava, dels més bonics, del de major bellesa paisatgística, i que el 2018 ens seguim plantejant encara autoritzar noves edificacions i nova urbanització.
Senyor de Ribot, des de SOS Costa Brava, com es plantegen lluitar contra fenòmens com aquest? I ja que hi som, com estan els assumptes relacionats amb aigua freda, amb el Ceret del Golfet, amb la muntanya de Sant Sebastià, que són també sobre la taula d'aquesta plataforma?
Bé, el mecanisme més senzill i el mecanisme que exigim des de la plataforma SOS Costa Brava és un molt simple: adoptar l'acord per estudiar la reforma del planejament i suspendre llicències. Els ajuntaments tenen una cosa que es diu la capacitat de modificar el planejament. Es diu el ius variandi, el dret a variar el planejament. Per tant, si qualsevol ajuntament de la Costa Brava vol canviar les coses, si qualsevol ajuntament de la Costa Brava vol replantejar-se com creix o vol optar per la defensa dels espais forestals, per la prohibició d'edificar en pendents superiors al 20%, per evitar nous impactes paisatgístics, ho té molt fàcil. Suspèn llicències i adopta aquest acord per estudiar quin canvi de planejament hi ha. Nosaltres el canvi de planejament l'apuntem molt fàcilment: desclassificació de sòls per ser protegits, però uns sòls molt elementals, sòls forestals i sòls amb pendents superiors al 20%. La llei d'urbanisme prohibeix urbanitzar aquest tipus de pendents. Només demanem a les administracions que compleixin la llei i són a temps, són sòls urbanitzables que no s'han desenvolupat encara o són sòls urbans que no estan encara executats. Per tant, hi som a temps.
Senyor Ribot, si això s'arribés a produir, no pateixen perquè no es pogués generar una bombolla encara més gran amb el preu de l'habitatge que sí que estigués disponible?
En absolut, perquè hi ha centenars d'habitatges, de parcel·les i de terrenys en venda a la Costa Brava. Això no és així. El mercat d'oferta existent és molt important.
Una última qüestió. La Generalitat ha assegurat que han ajudat, i ja ho diré bé, a reduir dràsticament l'urbanització a la costa i s'han compromès a més a un canvi radical del model urbanístic. No sé quina confiança els dona a vostès això.
home, una confiança mínima, sentir el responsable de la Generalitat dir que el problema del planejament urbanístic vigent a la Costa Brava ve del franquisme, doncs no ens dona molta tranquil·litat. Han passat molts anys, les administracions tenen capacitat per canviar el territori, la veritat, i preservar-lo, és que això no està succeint. És molt senzill, li demanem a la Generalitat que actuï en casos molt concrets. S'aguarda a Cadaqués per salvar i que no s'executin 104 habitatges i un hotel. Aigua Freda, també tenen aquí la pedra de toc. Poden aturar-ho, evitar que es facin 264 cases i 3 hotels. I aquí mateix, si és cert el que diu la Generalitat, que es posi mans a l'obra, és a dir, mans a l'obra de la defensa del territori d'una vegada per totes i que canviï aquests planejaments.
Senyor Eduard de Ribot, advocat de l'associació SOS Costa Brava, gràcies per atendre'ns i veurem com evoluciona tot plegat. Aviam quin fruit acaba donant la feina que fan vostès des de l'entitat.
Gràcies a vostès.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia.
5 minuts i seran 8:45 del matí. Al Supermatí entrem en temps d'informació esportiva. Mentre tenim la majoria de clubs baix empordanesos de pretemporada, el futbol, la competició, ja fa setmanes que està en marxa. L'any passat us vam informar del descens del Palamós, que va passar de tercera divisió a primera catalana. Aquest ha estat un estiu molt agitat al club groc i blau, on una associació de socis, Junts pel Degà, demanava que es votés una moció de censura per fer fora l'aleshores president de l'entitat, Joan Pau Pérez. Enmig d'aquesta tempesta institucional, avui fa un mes que va dimitir la junta encapçalada pel propi Pérez per destensar la situació. Fa dues setmanes es va constituir una junta gestora formada per 3 membres, entre els quals hi ha grans discrepàncies. El president i el secretari mostren un plantejament diferent al vocal i ara per ara la situació està en mans de la Federació Catalana de Futbol per decisions unilaterals. Estava previst que el 7 d'octubre hi hagués eleccions a la presidència del club, on previsiblement hi haurà 2 candidats. Repetirà per una banda Joan Pau Pérez, que s'enfrontarà a Patxi Otamendi, candidat de Junts pel Degà i que havia estat anteriorment president del Girona. És una mica joc de trons a la futbolera, Això ara mateix es desconeix com resultarà aquesta contesa electoral. Val a dir, però, que tota aquesta informació la podeu trobar ampliada al nostre portal de notícies radiocapital.cat. Dit això, el Palamós sembla que per fi s'ha moblat a la categoria. Ahir va anotar una golejada de 5-0 contra la Guinaueta i sembla que la crisi de la presidència no els afecta. Però volem saber una mica més, ara sí, com ha anat el partit, Pedro.
Molt bones les sensacions que van deixar ahir els palamosins contra l'equip de Nou Barris, amb aquesta maneta. El seu màxim protagonista va ser Pepo Soler, que va marcar 4 dels 5 gols del maig. L'efectivitat i el bon desplegament ofensiu van premiar l'equip de Salamero mostrant una pólvora en atac que feia mesos que no es veia al Degà. De fet, la manca de recursos a la davantera va ser una de les principals raons del descens del Palamós i sembla que ara no es trobarà a faltar. El primer gol va arribar al minut 12 des del punt de penal. Només 2 minuts va necessitar Pepo Soler per marcar el segon tant del Palamós i també per repetir ell. L'assetjament a l'àrea dels barcelonins seguia i al minut 38 arribava el gol d'Òscar Fernández. Pocs segons després, marcava el quart Soler. Els jugadors marxaven al túnel de vestidors amb un 4-0 a l'electrònic després que l'àrbitre anul·lés un gol de Pepo Soler. A la represa, la intensitat es va mantenir i al 75 el killer palamosí anotava el 5è i definitiu gol. Això ara mateix el situa en 5è lloc amb 7 punts. Aquest diumenge visitaran el Banyoles amb l'objectiu de sumar ja la tercera victòria consecutiva.
Gràcies, Pedro. I ahir es va jugar per primera vegada en competició oficial un partit entre els dos equips de Sant Feliu de Guíxols que competeixen els dos a la segona catalana aquesta temporada. Els locals es van emportar la victòria en un derbi força igualat i continuen líders a la categoria juntament amb l'Escala. N'informa des de Sant Feliu de Guíxols la Laia Bodro.
Derbi històric el que es va viure ahir a la tarda al Josep Sunyer i Arxer davant de mig miler de persones. Després d'una primera part molt igualada, el Guíxols es va emportar la victòria amb gols de Riqui, Bris i Sanko. La diferència de punts a la classificació no es va veure reflectida durant el primer temps, amb un Vilartagas molt ben col·locat defensivament. Al segon temps, els locals no van tardar gaire a avançar-se al marcador gràcies a un gol de cap de Riqui a la sortida d'un córner. Va ser un cop molt dur per al Vilartagas, que pocs minuts després es quedava amb 10 per l'expulsió de Laure. José Cabrera, entrenador visitant, assenyalava aquesta expulsió com a clau de la derrota del seu equip.
La clau ha sigut un error defensiu, una falta. Ells, a pilota aturada, es feien molt de mal i, bueno, i el gol ha vingut així. Jo crec que després de l'1-0, pues, bueno, la clau ha sigut l'expulsió. Nosaltres ens han donat un cop dur, l'1-0, però quan ens han expulsat ens han quedat amb 10, ens ha costat molt.
Al minut 81, Brice va resoldre un contraatac que va suposar el segon gol dels locals. Ja en temps afegit, Sango va transformar un penal del porter Alexis en el definitiu 3-0. Toni Sánchez va valorar així el partit del seu equip.
Bueno, el partit hem fet la primera part intentar tenir una miqueta de ritme, ens han sorprès perquè no hem estat molt fins a l'hora de tenir la pilota i a partir d'aquí hem tingut moltes pèrdues i no hem guanyat les segones jugades i ens ha costat una miqueta, però ja sabíem que la segona part el to físic era millor que ells i amb els canvis i tot ha anat molt millor.
Amb aquesta quarta victòria consecutiva, el Guíxols continua liderant la categoria juntament amb l'Escala.
Gràcies, Laia Budro, des de Sant Feliu. Però l'actualitat no s'atura al Supermatí. I en aquesta nova temporada seguim recuperant algunes de les claus de l'actualitat més enllà de les nostres, del nostre àmbit, de les nostres fronteres. I per això l'Alba Lejide repeteix també com a la persona responsable d'explicar-nos les notícies de la resta de Catalunya, Espanya i el món. Començant per aquí, el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, acusa els Mossos d'Esquadra d'avisar de l'arribada de la policia espanyola i la Guàrdia Civil durant l'1 d'octubre. El coronel admet l'ús de la força en la immensa majoria dels col·legis electorals, segons la seva declaració a l'Audiència Nacional, que difós Televisió de Catalunya, Alba Lejide.
En paral·lel, Pérez de los Cobos també apunta contra el major Trapero i el culpa d'idear unes pautes d'actuació per als Mossos que són el complement perfecte per no complir amb el manament judicial, segons ha declarat. Sobre la seva tasca com a coordinador dels cossos policials, Diego Pérez de los Cobos s'eximeix de responsabilitats i assenyala que no podia donar ordres a la policia catalana perquè respectaven les competències del cos i estava estipulat que els cossos de seguretat espanyols actuessin si així ho requerien els Mossos.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, afirma que ha faltat empatia amb la política catalana i aposta per restablir un marc de convivència. Sánchez afirma en una visita oficial al Quebec que la majoria social a Catalunya aposta per reforçar l'autogovern i no per l'independentisme.
Que la política espanyola, y sobre todo cuando estamos hablando de la política catalana, falta empatía. Falta empatía. Ha habido durante demasiados años un lenguaje grueso, un lenguaje de confrontación, un lenguaje de división, un lenguaje donde lógicamente hay que reivindicar la legalidad, hay que reivindicar el diálogo, pero donde se ha echado en falta esa empatía. Por eso la reflexión que yo siempre he hecho es que en Cataluña la prioridad, al menos para este gobierno, no es otra que la convivencia, que restablecer un marco de convivencia en Cataluña.
Ho va dir el diumenge a la nit, hora catalana, en una compareixença davant la premsa al Quebec, indret on el 1995 van celebrar el segon i darrer fins al moment referèndum per la independència del Canadà, opció que no va prosperar per un marge molt estret. Al costat del president canadenc Justin Trudeau, el president espanyol Pedro Sánchez va assenyalar que l'independentisme a Catalunya no compta amb una majoria social, encara que sí parlamentària.
I el govern impulsa un mecanisme de coordinació diari per abordar l'acollida dels menors que arriben sols a Catalunya. L'executiu convoca amb caràcter d'urgència una trobada amb la taula del tercer sector amb la presència del president Quim Torra, el vicepresident i els consellers d'Interior, Afers Socials i també de Justícia.
La trobada ha servit per acordar la creació d'un mecanisme de coordinació continu entre la Generalitat i les entitats del tercer sector per monitoritzar l'estat de la situació i coordinar de manera conjunta l'abordatge de l'acollida dels infants i adolescents migrants. En el que portem d'any fins al 31 d'agost ja havien arribat 1.944 menors i es preveu que a finals del 2018 se superi la xifra de 3.000 infants i adolescents.
Gràcies, Alba Lejide. I a 3:15 de 9 del matí... Hi ha temps també per l'opinió al Supermatí d'aquesta nova temporada. En forma de comentari que en el dia d'avui ens arriba a partir de la veu d'en Pere Carreras.
Bon dia a tothom i feliç nova temporada a Ràdio Capital i als seus oients. Ja que hi som, feliç diada de la Mercè, que per allò del santalisme que tot ho empapa, és una mica també festa nostra. Feliç nova temporada radiofònica, ara que competirem també amb el Cuní als matins. És ben veritat que quants més serem, més riurem. Feliç nova temporada després d'un estiu que s'ha fet un pèl llarg per culpa d'aquells dies d'agost que no estaríem la calor de cap manera, ni de dia ni de nit, ni en dutxes fredes ni en tot obert de bat a bat. Dies llargs i acalorats, com també recordareu, era acalorat el debat del color groc. Feliç nova temporada, ara que comença una tardor calenta amb una història en plena ebullició que de ben segur tindrem a tocar. Feliç nova temporada, doncs, a Ràdio Capital, que comença amb l'empat 2-2 ahir a Can Barça contra el Girona. Feliç temporada, que tot està per fer. Dita la frase de cortesia dels ànims pels mesos que venen a partir d'ara, i com que normalment us parlo de coses de Sant Feliu, permeteu-me que faci una invitació de Sant Feliu cap a tota la comarca, o si voleu més enllà, que podeu venir tothom. A banda de convidar-vos a visitar els últims dies de l'exposició Thyssen i de la Pepa Poch al monestir, o també a les tres grans obres de temporada alta de Sant Feliu, m'agradaria que us apuntéssiu, tota la gent del Baix Empordà i de més enllà, la data del proper dissabte, dia 29 de setembre. Una de les grans orquestres de Galícia, l'Orquestra Panorama, i quan dic gran, vull dir molt gran, actuarà amb entrada gratuïta al Guíxols Arena a partir de les 10 de la nit del dia que us indicava, el dissabte 29 de setembre. El motiu és també molt gran, i és l'homenatge a l'Eugeni Vigues, el jove de 29 anys de Sant Feliu de Guíxols, que ens va deixar el passat desembre. Ell, com a promotor i com a empresari dedicat als muntatges musicals, a les sonoritzacions i a les festes, volia portar una orquestra com la Panorama a Sant Feliu, o diguem-ho clar, per tota la comarca, perquè tothom la gaudís, i si podia ser també més enllà. Ell coneixia la complexitat d'un muntatge d'una orquestra com aquestes. Es quedava embadalit veient el muntatge d'aquesta gent, l'espectacularitat del resultat i la màgia que transmetia. Doncs bé, la seva parella, els seus amics, els seus familiars, l'Ajuntament, tothom ha unit esforços i aconseguiran que el somni de l'Eugeni es faci realitat. L'orquestra Panorama actuarà a Sant Feliu, ho recordo, amb entrada lliure, i serà bo veure-hi a gent de tota la comarca. Estem parlant d'una orquestra que actuarà aquí a partir de la seva amistat, l'amistat amb l'Eugeni, i que fa un gran esforç per arribar a Sant Feliu amb 5 camions i 2 autocars que faran més de 2.500 quilòmetres transportant 10 músics, 6 cantants, 3 ballarins, acròbates... És un muntatge tècnic d'excepció. Desenes de punts de llum, estructures, ball, so, i que sol congregar a Galícia, que és terra de grans festes majors, més espectadors que molts rivals que surten a la televisió. Ell, l'Eugeni, ja no està aquí, però tots sabem que estarà molt content des d'allà on sigui si us hi veu ballant, disfrutant d'una gran nit com a ell li hauria agradat. Ell ho verà, doncs, des d'on sigui, i també ballarà amb tots nosaltres quan omplim el Guíxols Arena i li diguem gràcies, Eugeni, per aquesta grandíssima, enorme i càlida nit que ens has regalat.
Doncs gràcies, Pere, per aquest comentari que ens has regalat aquest matí d'avui.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I el Supermatí, a Ràdio Capital, una altra de les seccions, un altre dels apartats que no deixem de banda, és el que dediquem a repassar l'activitat cultural de casa nostra. I aquesta temporada, de la mà de Martí Seguer, també acompanyat de la Awatef Agnitaj. Avui, d'entrada, us recomanem anar al Terracota Museu de la Bisbal. Allà hi ha l'exposició Caix RACU. Martí Seguer, bon dia.
El ceramista Sergi Païssa i Emília Mucial exposen una selecció de peces realitzades a través de la tècnica del Caix RACU, que és una metodologia de treball sorgida de l'experimentació conjunta d'aquests dos ceramistes, un projecte ceràmic que va obtenir el premi a la millor unitat artística del 2017 al Terrània, al Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc. Emília Mucial i Sergi Païssa han dissenyat una metodologia que es basa en la creació a partir de la deconstrucció de la peça. Després de fer la peça al torn, es cou a 1.000 graus en un forn experimental de fantasia i tot seguit s'esmicola i els fragments es decoren per separat utilitzant diferents tècniques de la família del RACU. Finalment, es torna a recompondre la peça a partir de la tècnica del Kintsugi, una tècnica de restauració japonesa que utilitza pols d'or, plata o platí. La peça, doncs, és el resultat de tot un procés de creació on l'atzar hi juga un paper fonamental, tant a l'hora de trencar la peça com a l'hora de reconstruir-la, donat que les decoracions són aleatòries i es desconeix quin serà el seu aspecte final fins al final del procés. Els forns de fantasia d'en Sergi i de l'Emília solen ser estructures experimentals realitzades amb peces de deixalleria i que tenen la vida efímera d'una sola cuita. Teniu temps per visitar aquesta exposició fins al 25 de novembre.
Kintsugi. Jo tinc una mica... Li agrada molt el Kintsugi. Seguim d'exposicions, perquè volem recordar-vos que a Palamós, al Museu de la Pesca, hi ha l'exposició Barbarossa, 475 anys de l'atac del corsari.
La mostra commemora l'assalt i la destrucció de la vila a mans dels corsaris comandants dels temuts Barbarossa, i ho fa des d'una perspectiva diferent, innovadora i sorprenent, a través d'il·lustracions. El dibuixant i dissenyador Ferran Caselles, fill de Palamós, és l'encarregat de recrear en 15 il·lustracions de gran format les escenes que conformen la cronologia dels fets. Amb l'ús impactant del traç i el color, l'exposició transmet la cruesa, la violència i el desànim i la destrucció viscuda en aquells dies del mes d'octubre del 1543. Per aconseguir-ho, s'inspira en la crònica redactada pel notari de Palafrugell, Antic Bruguerol, testimoni directe dels esdeveniments. Davant de la desolació en la que queda assumida la vila, es va deixar escrit un colpidor testimoni que, anys més tard, el 1730, va ser transcrit pels jurats palamosins. Tot seguint el fil argumental del testimoni de Bruguerol, que es pot llegir íntegrament a l'inici de la visita, el dibuixant és fidel en tot moment, tant en els fets com en els decorats, els espais, les embarcacions, les robes o els objectes de l'època. També interpreta les sensacions i emocions d'una població quasi bé indefensa i presa pel pànic.
Gràcies, Martí. I abans d'acabar el supermatí, o millor dit, avui quan acabem, a partir de les 9, a Ràdio Capital hi sonarà música. Música que té novetats musicals com cada setmana i com cada dia. I enguany, els dilluns, les repassarem amb en Marc Clapés. Per exemple, aquesta setmana, Avril Lavigne s'incorpora a la nostra fórmula amb la seva nova cançó. Avril Lavigne ha trencat el seu silenci musical de 5 anys i ho ha fet amb una balada que ja és el número 1 mundial.
Tots comencem l'espai de les novetats amb la nova cançó d'Avril Lavigne. Es diu Head Above Water, la primera cançó que va escriure quan estava al llit malalta, malaltia de l'IME, que la va tenir doncs, a casa durant molts mesos i que, en fi, la seva vida doncs, va explicar que corria perill i va estar doncs, molt preocupada. Una de les cançons que va escriure és aquesta, que aquesta setmana doncs, ja incorporem a la nostra fórmula de Capital i que ja està en número 1 d'iTunes a tot el món.
I uns altres que també s'han fet esperar són els Mumford & Sons, que després de publicar Wilder Mind el 2015, poca cosa més, n'hem arribat a saber d'ells. Ara tornen i, a més, prometen una gira mundial que donaran a conèixer el 4 d'octubre.
Uns altres que han tornat són Mumford & Sons. La banda presenta un nou treball d'estudi que arribarà al mes de novembre, es dirà Delta, i el primer senzill ens ha agradat moltíssim, es diu Guiding Light, i el vam poder escoltar ja aquest passat divendres, es va estrenar a nivell mundial, em van presentar un videoclip, i ja sona també, com no, aquí a Ràdio Capital, sona així de bé.
I més noves cançons que anireu escoltant a partir d'aquesta setmana i que estem repassant amb en Marc Clapés. Ara escoltarem l'aportació que Crystal Fighters fan a la banda sonora del videojoc FIFA 19, al costat d'altres artistes com Gorillaz, Death Cab for Cutie o Childish Gambino. Ells hi aporten una nova cançó que es diu Another Level.
Anem a canviar una mica el ritme, li posem el so positiu de Crystal Fighters amb una cançó que es diu Another Level. És una banda que sempre que poden ens visiten al nostre país, que sempre el públic respon molt i molt bé. I aquesta cançó doncs, també és una cançó marca de la casa, de Crystal Fighters. Another Level també sona des de fa poques hores aquí a Ràdio Capital. Try not to open my eyes.
I d'un videojoc a una banda sonora, en aquest cas per la segona part de Ralph el Demoledor, una pel·lícula d'animació en 3D on Imagine Dragons hi fan la seva pròpia aportació sonora.
La pel·lícula ho han tornat a fer amb aquesta peça que es diu Zero. És una energia positiva, so positiu, el d'Imagine Dragons. Find a little bit of steady as I get close. Find a balance in the middle of the chaos. Semi-lost, semi-high, semi-never, demigod. I remember walking in the cold of November, hoping that I'd make it to the end of December. 27 years in the end of my mind, but holding to the thought of another time. But looking through the ways of the ones before me. I acabem amb una d'aquelles veus que ha conquerit el públic nord-americà i té mèrit, ja que ella és britànica, a més a més. Us heu de quedar amb el seu nom i amb la seva proposta que ja sona a Ràdio Capital. Estem parlant d'ella. Oh,
I acabem escoltant a Ella May, una artista que vam descobrir amb el Burap, que porta ja uns quants dies sonant aquí a Ràdio Capital, i ara, doncs, ha estrenat una cançó que ja s'ha col·locat número 1 als Estats Units. Es diu Trip, i també des d'aquesta mateixa setmana sona aquí a Ràdio Capital.
I amb aquesta tria de les cançons més noves que s'incorporen a la fórmula de Ràdio Capital aquesta setmana, us diem adeu per aquesta edició d'avui del Supermatí, avui dilluns 24 de setembre. Una edició que ha fet possible tot l'equip de Ràdio Capital, als quals els hi donem les gràcies. Tornarem demà a les 8, com és habitual, aquí, a Ràdio Capital, també a Extra FM, a Costa Brava i a Ràdio Bisbal. Que vagi molt bé, bon dia a tothom.